Coneixes els autèntics beneficis de la fruita, carn o peix? Qui no li haig de fer servir? Què aporten les verdures a l'organisme? Els dijous a les 11 i 20, La Cuina Sana. Un programa divertit, fresc i desenfadat. Amb el doctor Ros, director de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, i la nutricionista Valèria Iglesias. Un espai amb receptes casolanes de casa nostra de la mà de la Magda i l'Agustina. Tot plegat per saber-ne molt més de la cuina. La Cuina Sana. Els dijous, aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
Són les 12:23, obrim ja la cuina de la ràdio per preparar-nos per al Nadal. Saludem els nostres col·laboradors, el doctor Òscar Ros. Benvingut de nou, Òscar.
Hola, molt bon dia, què tal?
També ens acompanya la Valeria, la nostra nutricionista, Valeria Iglesias. Què tal? Buenos días, bienvenida de nuevo.
Hola, buen día.
I la Agustina, la nostra cuinera
sí,
de capçalera.
Sí, que no pot faltar.
No
bon
falta
dia,
mai.
Si no és l'Agustina, no cuinem.
I avui,
no
dinarem. Avui també saludem a l'Antonio, que el tenim fora, eh? Hola, Antonio. Riu des de fora, també ens acompanya. També és una mica alma mater, eh, d'aquest
sí,
programa.
És de la família, és de la família, que sí.
Sí, sí. Vale. Bé, és el control de qualitat.
Sí.
Ah, sí, m'agrada que m'ho diguis. Sí, m'agrada que m'ho diguis. Que m'ho diguis. Per molts anys, carinyo.
Bé, Òscar, avui ho dèiem, no? L'últim programa, abans de l'arribada de les festes nadalenques, abans de descansar tots una mica, toca parlar del Nadal, no?
Sí, i de fet... Quan vam estar plantejant què fèiem avui, tenien tantes opcions que sí, al final van dir, escolta, no fem cap guió previst i anem a veure per on surt el tema, perquè realment els Nadals, aquestes dates que se'ns acosten, són unes dates, si més no, relacionades bàsicament amb la família, però bàsicament amb el menjar.
No menjar.
És el protagonista,
el menjar.
És
el protagonista, sí, no? Sí, el que sí, comentàvem fa un moment, no? Que són dies en què... comences a menjar, 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 quan et sembla que ja s'ha acabat tot, resulta que no, que encara
surt
estàs...
Surt una altra taula.
Encara estàs al principi. Sí. Tal com deia Diana, empalmes el dinar amb la família, amb els amics, el ressopó, ja és el sí, dia de Sant sí, Esteve, i realment la quantitat de plats relacionats amb els Nadals és extremadament extensa.
Sí, n'hi ha molts, no? Molts, sí, sí.
I amb l'Agustina comentàvem, oh, però és que tornem a fer els canelons? I jo dic, bueno, però és que...
És que aquí seria un Nadal sense canelons.
Però és que realment... Tots els anys es mengen canelons, per tant, han de tornar a parlar dels canelons, però també... comentaves...
Bueno, també es feia molt cardolla, que es cardolla. Deia, que la cardolla també. Després del caldo es fan els galets.
La sopa de galets.
La sopa de galets. Jo inclús hi havia anys que feien els galets més grans i posava ells una mandonguilleta cada galet.
Ostres!
Dins del galet. Són sí, aquests galets més grossos.
Més grossos. No? I al menjar el galet ja menjaves la mandonguilleta.
Això és molt laboriós, no?
Sí, però bueno, ho fas amb ganes i no sé, i resulta molt també, però bueno... Això, alguna vegada ho he fet, no gaire vegades.
És un estàndard, aquest tipus de plat, no? Perquè en Xixona, sí, sabem on soc sí, jo, hi ha una versió, més o menys, de la sopa de galets, sí, que és el que li diem la sopa coberta. Sí. En lloc del galet porta pa.
Bueno.
Pa, però bàsicament és el mateix, sí, és el plantejament és el mateix, sí, és a dir, és el caldo...
Sí, claro, perquè el que es bo és el caldo, perquè clar, com que es fan tanta cosa, el bo és el caldo. Mm. I per ser bo és la verdura que hi poses, la pataca i la mica de la col, la bastant... Això és més bo perquè es cou en el caldo de la carn que hi havia.
Ara ja penses que és una mica sa, no? Sí,
ara posem en un compromís a la Valeria.
Bueno, sí.
Qual és el plato típico de Navidad en Argentina?
A ver.
¿O hay bueno, alguno o es...?
Allí es bastante diferente por el clima. Mm-hmm. Al ser verano, claro, son platos más fríos.
¿Os imagineu sí, un Nadal a l'estiu?
Yo no. Bueno. No me lo imagino.
Pero bueno. Valeria no se lo imaginaba al hiver.
Ya, al revés.
Bueno, allí es son los días que se lanzan fuegos artificiales, como aquí en San Juan. Mm-hmm. Y se celebra más bien el 24 a la noche, 25 también al mediodía, pero más el 24 a la noche por el calor.
Claro,
que claro, apetece sí, más. Pero igual se comen turrones, ¿eh? A pesar del calor, igual turrones se comen. Pero el plato típico, normalmente en Navidad se hace pollo relleno frío, pero frío.
Frío.
Sí, y claro, es que
resistió. Claro. Ensaladilla.
Claro.
Hay un, como si fuera un brazo gitano, pero se llama pionono allí. Es un brazo gitano salado.
Ajá.
Que se hace con, se rellena con palmitos, lechuga, tomate, sí, jamón dulce.
Uy. De patata, pues, ¿eh? Sí.
No, la es como si fuera el brazo gitano, es una masa de bizcocho muy delgadita y se rellena, bueno, con estos. Esto yo estoy hablando de Buenos Aires, cada provincia tiene
el seu, como aquí en España, cada provincia té el seu.
Clar, no és el mateix aquí a Catalunya que a Andalusia o a Madrid.
Claro, tenen de fer pues, un altre plat, potser per anar a un doctor.
Cada puesto fa el seu. Cada àrea geogràfica té els seus plats més típics. Hi ha una cosa també que ha comentat la Valeria, ara que vull dir, aquí a Catalunya se celebra molt el 25, el 25 i el dia de Sant Esteve, però en el Llevant, en Alacant, en Xixona, té molta importància també la nit del 24, que és també el que passa, per exemple, a Madrid. Sí. A Madrid el sopar de la nit del 24 és tan important com
el del 25.
I a La Rioja també, que jo tinc una cosina, i també celebren més la nit de Nochebuena que el dia de Nadal.
Per tant,
que reuneixen tota la família.
Jo ho celebro tot igual, 24, 25 i 26, tot a lo grande.
Però hi ha costums de cada puesto, doctor, que sí, hi ha costums.
Jo crec que ja al final comences el 24 al migdia fent el vermut amb els amics i és algo que va allargant-se com a mínim fins al 26, la nit del 26.
I aquest any que després 27 i 28 és cap de setmana, no veus, altre, que continuem amb les reunions
d'amics. De totes maneres, també, després li demanarem a la Valeria que ens digui què hem de fer, comentàvem abans,
és molt important,
del 27 al 31.
Per conservar la niña.
Què podem fer per sobreviure, dèiem, no?
Sí, com a mínim per no que sapiguem de quin mal hem de morir, no?, d'alguna manera.
Bé, centrem-nos una mica amb els canelons, Agustina.
Bueno, pues jo els canelons els faig molt casers, però pues, resulten molt bons. Ara ja els farem la setmana que ve, perquè els posem al congelador i així pues, ja vas menjant cada vegada que...
Ah, els deixes preparats a temps, així no hi ha feina.
Amb bandejetes de 12, de 18, de 6, perquè no cal després. Però jo també els sol fer, que els congelo, de un en un sense tocar, i després posa en una bosseta i n'agafes 3, n'agafes 4, n'agafes 8.
Monodosis.
No hi havia sortit, vostè m'ha ajudat.
Després li fica la bechamel.
I després ho posa la bandejeta i poses la bechamel, el formatge pel damunt i el gratinat. I en 5 minuts, mentre pares la taula, ja se gratinen
ells.
Pues sí. Pues bueno, si voleu els canelons.
Sí, què ha de portar el canelón?
I els canelons hi poso que sigui bo, hi poso vedella, que sigui bona, que sigui de la part tendre, també. Després hi poso tocino, també, si pot ser del llomillo, no del llomillo, de la part de dalt, que és una miqueta més bona del tocino, però bueno, perquè el llomillo en si és una miqueta més dur. Bueno,
sí que és veritat.
Sí,
i
dalt,
el cap de llom que diuen, que porta una miqueta més de grasseta, és més tendre.
Sí, clar,
I com que després això es tritura, diferent quan ho menges així sol. Després hi poso pollastre. Nosaltres també alguna vegada hem matat alguna gallina i també he guardat la pitxuga i també l'hi he posat. I també dona molt bon sentit. Jo de carn hi poso aquestes tres coses. O sigui, vedella, tocino i pollastre, i poso això.
Vale. Perfecte.
Poses això, poses un bon sofregit, ho poses en una cassola, ho poses que es faci ben roset, i quan ja veus que ja està cuitet, hi poses una miqueta de caldet, perquè hi ha vegades que és millor que quedi una miqueta així com a meloset. Després agafes, pues ja ho poses, ho tries tots els ossets i tot, i a la maquineta, o amb un, dos, tres, o en aquestes màquines que hi ha ara, pues tot ben triturat. Pues després ja tens això. I per aclarir una miqueta, i a vegades n'hi ha qui posa bechamel. Jo no, jo hi poso una miqueta de... I poso a vegades alguna iema i si no una mica de llet. Perquè així se fa una miqueta més clareta, no?
Sí, una...
Passa millor, que si no a vegades se fa sec.
Sí, no, la tens de què dir allò una miqueta més.
Però si no la mateixa bechamel que...
Sí, vale, pues també.
Que això també li pots posar.
També va bé, també.
I la bechamel generosos, no, després...
Quan fer-ho, sí. Aquells que queden cobertes, a nosaltres ens agrada així.
A mi m'agrada generosa la
bechamel. I bon formatge també ben generós, també ens agrada molt a nosaltres. Mira ella, l'Adriana, escolta, ja està bé. Soc
de bechamel, jo. Doncs
pues després ja tens els pedacets que comprem, que els posem en aigua una miqueta avioneta, ja tens els pedacets, que quan els traiem els posem damunt d'un drap de cuina perquè la miqueta de l'aigua es vagi...
Per l'excés d'aigua que...
I els anem plegant. Jo us ho dic perquè és veritat, l'Antonio meu té molta gràcia, més que jo em plegar-los. Així és que jo faig això i ell els plega. I els posem en bandejes, com vostè ha dit, o 6 amb una bandejeta, 12 amb una altra i així. Los que congelen els posen al micro... Al
forn.
No, los que congelem al congelador i queda... És que quan els menges no saps si són recient fets. Perquè, clar, congelats i els has de posar directe al forn.
Sí, vale, els has de, no, els has de tre... no, no els has de descongelar.
Has de descongelar directe
directament del congelador al forn.
Perquè el congelat, doctor, vol això. Tot el que congelem directe al forn. Va. El que fem a la brasa, el que fem a llum.
Bueno, realment està cuinat ja, vull dir que l'únic que necessites...
El que s'ha dit és que es descongeli i es fa una miqueta massa.
Massa d'aigua.
Sí, molt
sí,
bé.
Segurament sí, la pasta absorberà més humedat.
Sí. I així...
Se seca en el
lo seca, el exceso de humedad lo elimina.
Pues bueno, pues es posa la bandejeta, pues lo que diu l'Adriana, una bona bechamel, lo formatge com més vol millor, també, no cal escatimar. Jo hi poso també uns deuets de mantequilla així pel damunt, perquè així es desfà una altra miqueta. Damunt del formatge.
I
a gratinar. I en 20 minuts o menys, ja està. I si és petit, posa el microondes, i si no, encens el forn. I ja, pam,
20 minuts per gratinar-los, i
sí,
després
gratinar
el caneló, 10 minuts perquè es refredi i te'l puguis
clar,
menjar.
Sí.
Bueno, bueno,
que sempre a tots ens ha passat això que ens hem crevat el paladar.
Te'l talles i
clar, perquè els dos no sortir del forn, te'ls posen, te'ls comences, però
sí,
allò...
I no pots,
clar,
i no,
el formatge i la bechamel porten molt greix.
Però bueno, menys sempre que és una altra cosa, perquè avui tenim una taula completa.
I tant.
Però per entretenir-se amb altra cosa.
Valeria, ja posa altra cosa.
És que no tenim prou amb la sobretaula, sí, que pues, també fem l'abans taula.
Sí, pues, bueno, i és això el caneló, no té gaire cosa. I... Jo compro els fets, diu que els fan molt bons, jo crec que els fan molt bons a tot arreu. Mm. Però miri...
Bueno, però costen poc de fer.
No, jo tinc el costum de fer-ho a casa, i queden molt bons.
I també és una tradició bonica, no?,
sí,
cuinar,
sí,
per pues Nadal.
Sí, perquè
no?
Ho feia la meva mare i ho continuo fent jo, i bueno, jo trobo que això pues, ho tenim de guardar.
I ben regadet, amb un bon vi del Priorat,
sí, de la Terra Alta, sí.
I amb un bon cava, també, i que ens agrada molt a nosaltres. Bueno, pues, amb una miqueta de cada cosa.
Però digui'm, també una cosa, no hi ha Nadal sense torrons, i tot
ah,
i que
no?
Guany no parlarem amb ningú de Xixona,
no,
perquè no ens ha estat
no,
possible.
No, de Xixona no, perquè no som.
Però l'Agustina diu que li fa la competència a Xixona.
No, no, sí, per favor, no. Però bueno... I però com a casés, ara fa...
Què fas tu a casa? Pues, quin tipus de torrons?
De torró, miri, sí, n'han fet de Guirlatge, n'han fet de Gijona, n'han fet de Llema i n'han fet de Massapà.
I els tens tots fets?
No, ara ja no solem fer gaires, perquè la meva germana ja no hi és, els pares ja no són, i ja no fem gaires, i ara potser ara massa, ja torro que pots comprar, bueno, en fi, però els han fet i resulten molt bons.
Quin era el que més t'agradava a tu?
Ai,
el de Llema m'encanta. Què necessitem per fer uns torrons de Llema a casa?
Per fer torrons de Llema, pues bueno, un quilo d'ametlla. L'ametlla, i la peles, bueno, la tens d'escaldar, pelar-la, que s'aixugui una miqueta, i després la tens de triturar-la, fer-la una farina. Nosaltres abans
tenim... Marcona. Que sigui Marcona.
La Marcona és la millor, ja ho sap vostè.
Aquí el xixonero, eh?
Sí, sí.
Reivindicant el territori.
Pues bueno, nosaltres hi posàvem un quilo de sucre i un quilo d'ametlla.
D'ametlla.
I això ho posàvem com en una cassola. I posàvem una culleradeta de mel. I després hi posàvem una miqueta d'aigua. I això s'anava fonent. I quan quedava com un almívar blanc, no de color, blanc, perquè el massapà és blanc,
sí,
que s'havia de fer el sucre, s'havia de fer tot. I inclús alguna vegada el sucre lo molíem, lo passàvem, lo fèiem...
El fes més, fes sucre
llustre.
Glas d'este, no?
Llustre, sí. I quan això ja està de llos, pues agafes i poses la farina de metlla que tens, i ben remenat. També hi solen posar unes gotetes d'esperit de llimer, o raspadura d'una llimona, que això li dona un gust. Si vols posar entremig que tinguis pues, coses confitades, també en pots posar, o cireretes o alguna
cosa.
I això després ho vas posant en un motlle. Si tens fruita, vas posant la fruita i ho vas posant damunt. I ho vas a tapint. És bo fer-ho 7 o 8 dies o 10 abans de Nadal, que t'ho mengis, perquè queda més concentrat. I el DM és el mateix, la mateixa quantitat. L'únic que a la DM s'hi posen per un quilo d'ametlla, un quilo de farina de sucre, un quilo de farina d'ametlla, 6 llemes d'ou.
6 llemes d'ou.
I també ben remenat, i també el mateix. Després també ho poses al motlle, i poses pel damunt sucre, i ho cremem amb una pala que tenim d'allò que es crema. O ara hi ha una cosa, com a la pastelleria, que ho fan amb gas.
Els soplets.
Una paleta que jo cremo la crema, quan faig la crema catalana, i la poses allí, que és allò, i la cremes. I queda boníssim. Vull dir que són dos classes de categoria.
Sí,
perquè vostè veurà No, l'ametlla i el sucre.
Però és que això no es fa exactament igual que has dit tu, l'únic que amb uns perols molt grossos.
Jo li he fet un quilo perquè la meva família no, no en fem tant.
En aquest sentit, sí. Fa sí. Unes quantes setmanes a la 1 de Televisió Espanyola, i ho podreu veure sí. En la web de Televisió Espanyola, en un programa que es diu Fabricando, va sortir un dels productes que sortia, va sortir un reportatge de Xixona, i podreu veure allí el procés de producció del torró del Xixona i de l'Alacant i el Xixona, perquè realment el Xixona, el torró tou, vull dir, primer s'ha de fer el torró dur, perquè no és més que el torró dur.
I el torró de Xixona s'ha de passar.
Però allí podreu veure un reportatge molt curiós i alguna recepta de cuina amb torrons.
També.
Jo vaig veure l'altre dia una per la tele.
Sí, ja, en concret fan en un dels restaurants d'allí de Xixona, que podem fer publicitat perquè està molt lluny. Que és,
que
és el Quicorro. El Quicorro, tenen un dels plats que tenen, és un entrecot, fan una cara excel·lent allà, amb salsa de torró.
Sí, perquè se'n posen en mel, se'n posen xocolata. Sí. Pues sí.
I en Gijona, no recordo ara, no sé quándo és. Jo diria que no sé si es antes de a primeros del invierno o después más avanzado el invierno más adelante, no lo recuerdo las fechas. Hay una ruta de tapas en la que todas las tapas tienen que llevar
turrón. Incluyen turrón. Sí. Y son tapas saladas.
Sí. Tapas saladas. Pero bueno, dulces, claro. Pero el ingrediente obligado es el turrón.
Sí, que se hace salado y se pone dulce también en muchas cosas. Sí.
Y el turrón, bueno. Valeria, ¿es bueno o no es bueno para la salud?
Sí, para la salud.
Para la salud es bueno. Y para la boca aún más, ¿no?
Con moderación todo
es bueno. No, pero es un dulce que la verdad que aporta grasas saludables y es de almendra, azúcar y...
La ametlla es muy saludable, sí, la fruta.
Lo que pasa es que aporta muchas calorías.
Son muy calóricos, pero si uno lo consume con moderación, un trozo de 25 gramos, que es más o menos de dos dedos de ancho, lo que es la barra, la tableta, nos aportan 120, 150 calorías, lo cual, si uno come un trocito...
Pero es que un trocito no se puede comer solo.
Bueno, pero hay que pensar que, bueno, independientemente de estos días puntuales de fiesta, si uno come un trocito de turrón por día durante los días subsiguientes, no pasará nada si uno sigue una dieta equilibrada. El problema es cuando uno suma muchas...
Claro.
Sí, Valeria, pero como ya damos por sentados que esos días no vamos a llevar una dieta equilibrada...
Sí, bueno.
Es lo que yo decía, ¿qué hacemos del 27 hasta el 31 que volvemos a empezar unos días y que no la llevaré?
Bueno,
¿qué deberíamos de hacer?
Una dieta milagro.
Lo primero que hay que hacer, es, si uno hizo la reunión en la casa, es organizar las sobras. Lo que se pueda congelar, que desaparezcan de la vista. Si uno puede congelar algunos sobrantes, otros repartirlos a los amigos, los familiares, que
sacarlo,
no quede
todo.
Claro, porque el problema es que queda todo eso en la casa donde se hizo la celebración y uno continúa toda la semana comiendo esas sobras.
Claro, porque es la sequía típica de mesa, no puede sobrar.
Sí, claro. Y no hay más, no hay un poquitín más, no te lo piden a ti. Por lo pasita, porque no.
Los turrones, como tiene una fecha de caducidad larga, lo mejor es cerrarlos y esperar a que pasen las Navidades y después ir comiéndolos a lo largo del mes, de enero. Se puede ir comiendo todos los días con el.
Claro, pero el problema es que un esfuerzo de voluntad, ¿eh? Te fue un esfuerzo de voluntad.
Es intentar volver al orden enseguida. Si uno se pone a pensar, no son tantos días de celebración.
Hablando de dos días, tres días...
En una semana. Entonces, si uno se vuelve a ordenar en los días siguientes, no habría tanto problema. Entre fiestas, lo más aconsejable es hacer una dieta rica en frutas y verduras, que es lo que no se come habitualmente en fiesta.
Normalmente, ¿no?
De incluir pescados y evitar las carnes, porque ya comimos bastante en las fiestas, beber mucho líquido, intentar volver a la rutina de ejercicio, o salir a caminar, por lo menos. Que esto también, los días de fiesta, si uno está durante la tarde comiendo con la familia, puede destinar un rato para ir a dar un paseo.
Y no está mal.
Claro, porque
media horita.
Además... de hacernos bien para hacer ejercicio, ayuda a que no sigamos comiendo, porque a no, veces uno come porque está
no,
sentado.
No cuenta el paseo de la mesa al rebost.
No, no, eso no, eso no. Esto no, ets perillós tu, Òscar.
No, jo ho dic perquè jo dic que és això, digo, ara torno. Vas, torne, sí. Este no cuenta.
No.
Tu estàs hablando de algo...
A la calle, a la calle.
Salir a la calle.
Salir a la calle. No.
Si el tiempo acompaña. Y algo importante es también considerar el aporte de calorías del alcohol, porque a veces le echamos la culpa a los turrones y las personas no contabilizamos el consumo de alcohol, que implica muchas calorías. Uh-huh. Entonces, entre fiestas, intentar beber agua, infusiones de hierbas y evitar el té verde también y evitar el alcohol entre fiestas. Y durante los días festivos intentar también moderar.
Sí, no, porque realmente es lo que tú comentas. Muchas veces las calorías que nos aporta el alcohol también pueden llegar a ser importantes, ¿no? Y muchas veces no te das cuenta. Un poco de vino, un poco de cava,
de cava
el licor después.
El licor y tal, y todo suma.
Sí, ¿no? Suma y sigue.
Y bueno, y tratar de también en las mesas navideñas, que a veces cuando uno organiza el menú, siempre pensamos en platos muy calóricos. Mm. Y además el entrante también calórico, que quizás se puede incluir algunas verduras o frutas en el postre, que a veces se puede hacer un macedonia de frutas como postre. Sí. O hay un postre valencia que está muy bueno ahora en la época que hay naranjas, que es zumo de naranja con una bola de helado.
Ay, sí.
Que eso es algo muy refrescante y no necesariamente se tiene que hacer postres muy calóricos, porque ya después vienen los turrones, claro, mazapanes, que ya de por sí son muy calóricos.
Pero sí que és veritat que culturalment el plantejament en aquests dies és que les taules han d'estar molt farcides.
Sí, perquè si no sembla que no...
Han d'estar plenes, completament plenes.
Que les taules no es pleguen, doctor. Ja no es pleguen les taules.
No.
Ja no es pleguen.
Deixes parar la taula i dius, i vas a fer-ho.
Ho vas fent.
Quizás habría que hacer la prueba si uno dentro de los entrantes incluye verduras asadas o algunas ensaladas, la gente lo come.
Claro.
Lo que pasa es que uno tiene la mente que siempre tiene que ser el pate, el chorizo.
Valeria, la gente se come en estos días lo que le pongas delante.
Claro, pero después uno tiene indigestión.
No.
Si le pones una ensalada, se come una ensalada.
Claro.
Sí. Bueno, doncs a picar una mica també de verduretes, ensalada, fruita, una mica de tot també al menú per a que quedi més repartit.
És que això ja en mengem tot l'any, doctor, pues el dia de Nadal és Nadal, també.
Sí. Sí. Però jo crec que és important lo que ha dit la Valeria, sí, que siguem conscients de lo que cal fer abans i després dels dies aquests per tal de que l'impacte pues el puguem pal·liar de la millor manera possible.
Ho hem de deixar aquí, no tenim temps de més.
Només ja felicitar el Nadal.
Fins al 2015.
Perquè ja no ens veurem fins passades les festes de Nadal, perquè el següent just seria el dia de...
De Nadal, i estarem de comilona.
Seria el dia de Nadal i estarem no fent el que ha dit la Valeria.
Això. Doncs moltíssimes gràcies als tres i sobretot bones festes i ens veiem l'any que ve, el 2015.
Vinga, molt bones festes.
Un any haurem passat.
I una abraçada ben forta a la Magda, també.
I ja li donarem.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.